quart d'onze del matí. Avui al Sant Cugat a Fons, Matins en Xarxa, fem un viatge al primer terç del segle XX. Us convidem a que ens acompanyeu a l'època de Lluís Companys. No cal presentar-lo, però ho farem. Un dels polítics més influents del segle XX, orador excepcional, president de la Generalitat durant la Guerra Civil, assassinat l'any 40, antibalicista. I aquest últim tret és el que volem destacar avui. Avui al programa, al Sant Cugat a Fons, parlem sobre el llibre Lluís Companys contra la guerra, un recull de discursos i escrits de Companys fet a càrrec de l'historiador i professor d'Història del Periodisme a la Universitat Autònoma de Barcelona, Josep Maria Figueres. Senyor Figueres, molt bon dia.
Molt bon dia, Sergio.
I gràcies per acompanyar-nos aquí al Sant Cugat a Fons.
És un plaer.
A mi el que més em preocupa del llibre, i és que hi ha una cosa que em preocupa, comencem així, és que hi ha moltes coses que llegim que ara mateix són vigents.
Sí, la història de la humanitat, tristament, és una història repetitiva, tant d'aspectes positius, de grans obres, com de barbàries i de malvestats. Per tant, el comportament humà, l'heroisme i la grandesa i la misèria, és molt repetitiu, no? Per tant, hi ha una guerra, en aquesta guerra hi ha una oposició, i hi ha unes classes que van a favor de mantenir el conflicte i altres classes que el volen acabar perquè són les que hi posen la pell. Una història actual.
Clar, és que fa una miqueta més de 10 anys, l'any 2003, recordo aquelles manifestacions en contra de la guerra d'Iraq, unes manifestacions llavors contra una guerra que no es comprenia, que no se sabia per què s'inava, els motius, no es justificava el vessament de sang, en altres
sí,
paraules.
Sí, però en canvi en aquella guerra hi ha una diferència amb la guerra del Marroc dels anys 20, que és que no hi anava la nostra joventut. És a dir, l'exempció del servei militar obligatori comportava que hi havia un aspecte econòmic, i que és el que està passant i passarà cada vegada més amb les guerres del futur, és a dir, que seran mecanitzades per una banda, drons, i per una altra, i se n'inventaran de terrestres, de marítims, etc., i per una altra, mercenaris, és a dir, persones que a canvi de diner, que sempre n'hi ha hagut des de les legions de Roma fins a l'actualitat, però hi haurà el que era un privilegi, que és el ciutadà en armes. No podia portar armes tothom. I aquest aspecte, que a l'edat mitjana era molt clar, que les armes, el cavaller, doncs, comportaven un poder, amb la Revolució Francesa s'incorpora a la ciutadania, cosa que és un privilegi i també una garantia. Per tant, tenir un exèrcit en el qual el ciutadà no hi sigui no és ser belicista, és ser igualitari, però en fi, el discurs canvia i per tant les posicions van a una altra banda. Bé, sigui com sigui, hi ha aquest aspecte, hi ha oposició a la guerra als anys 20 i oposició a la guerra a l'actualitat.
També hi ha, diguem, punts en comú, per exemple, el company ho critica i es llegeix en aquest llibre una intervenció on parlen polítics de l'Estat espanyol, parlat de que és una despesa que és complicada de justificar, també ho podríem aplicar a moltes de les guerres que es viuen ara mateix, que suposa una despesa que no s'entén.
La guerra, primer que no s'entén que hagis de tenir aspectes per destruir, és a dir, i amb elements tan terribles com puguin ser les mines antipersona fetes pels nens i que semblen joguines. És a dir, aquí es necessita una maldat de cor molt gran i tothom s'excusa, dic, oh, és la meva feina, oh, tinc la fàbrica, oh, què he de fer, oh, què he de fer, oh, tal. Però s'arriba en aquest extrem, és com la mutilació. Tallar les mans a les dones a Machet a l'Àfrica és millor que no matar-les perquè porten una rèmode i per tant desestabilitzen. És una situació molt fastigosa, d'aquí el gran empeny de la societat en eliminar la guerra i les seves accions. Però sovint Europa mira una altra banda. Què està passant a de Síria? Mirem una altra banda. O què va passar a Ruanda? Ens podem omplir la boca de lamentacions, però no som capaços de poder pressionar. Catalunya, però, és un espai internacional en què hi ha un gran combat per la pau, i no dic per la Universitat de la Pau de Sant Cugat, sinó per la quantitat d'organismes que hi ha. Aquest llibre de Companys, precisament, Clàssics de la Pau i de la Violència, l'ha editat l'Institut Català Internacional de la Pau. Però és que n'hi ha molts altres, Justícia i Pau, etc. I càtedres hi ha. Per tant, una voluntat d'aquest treball col·lectiu a favor de la pau, cosa que crec que, si tots fem igual, arribarà el moment que aquests esforços que dediquem a la destrucció puguin ser cap a l'harmonia i la convivència.
Clar, si pensem en aquella època en què va viure Companys, una època de guerres a tot arreu, un estat espanyol que estava acostumadíssim a que la gent es matés entre ella mateixa. Si miraven a Europa també hi havia guerres, si miraven cap a l'Àfrica hi havia guerres. Als Estats Units no feia massa anys, feia, però vaja, que també es mataven entre ells. Clar, i surt una veu crítica que critica les guerres. Era habitual que hi haguessin aquestes veus en aquella època?
comença amb un sentit de regeneració. Hem de pensar que la guerra del 14 al 18, la gran guerra, com se la coneix, després li direm la Primera Guerra Mundial perquè hi ha la segona, però la gran guerra porta unes malvestats horroroses, porta unes destruccions de centenars de milers de morts en batalles i de milions de morts de població civil. Per tant, comença a haver-hi una consciència. Apareix una novel·lística en la qual doncs, es mostren aquests horrors de destrucció i arriba el moment que la ciutadania tenen més en comú un obrer francès i un obrer alemany que no altres persones de la mateixa composició estatal. Per tant, hi ha una voluntat de destrucció i de destrucció de la guerra, i en aquest sentit doncs, es contempla la guerra com una malvestat. Quan això a l'estat espanyol, després dels anys de bonança econòmica que representarà la guerra mundial, perquè es ven de tot i força i per tant doncs, hi ha una gran activitat econòmica i comercial, tot el que ja es ven, es porta en una situació en la que que hi hagi la guerra es qüestiona. I a més, una guerra queda antipopular perquè hi anava la joventut. La setmana tràgica, el 1909, ja porta uns motins perquè hi anaven reservistes, és a dir, persones casades que feien la seva feina, i li diuen, miri, a partir de dilluns vostè un fusell cap allà, ni entrenament ni res, cap allà. Per tant, era una guerra molt antipopular en aquest sentit. I es produeix una situació en la qual hi participa en les zones. Els mítings que fa de companys per totes les comarques, bàsicament a Rabassaires, a Gràvies, conjuntament amb la constitució del sindicat Unió de Rabassaires de Catalunya i conjuntament amb la seva irrupció en el món polític, que en el camp urbà, a la ciutat, estava ocupat pels sindicats anarquistes i que en el camp, en el món rural, estaven verges. Per tant, aleshores crea una organització sindical que és la Unió de Rabassaires de Catalunya amb Badagà i amb altres. I s'atipa d'anar, com ha estudiat Pomés molt bé, s'atipa d'anar per tots els pobles a fer mítings. Bé, aquí a Sant Cugat hi ha un article que us ho explico, que fa diverses visites i en aquests moments també ve a la Font de Tadeu a fer un discurs, etc., fer un míting. Aleshores, aquesta acció contra la guerra que ell fa té un recolzament popular molt gran, perquè les dones no volen que els seus fills, marits i germans o nòvios vagin a la guerra, i també perquè aquesta guerra és antipopular. Les guerres en els contextes les hem de veure i l'historiador no ha de jutjar, d'explicar. Per tant, les guerres colonials eren ben vistes. Eren guerres adoglodioses, podríem dir.
Clar, però igualment feia molt poc que Espanya havia perdut les colònies de Cuba i Filipines i les guerres colonials llavors no s'estaven tan ben vistes.
Efectivament, tornen els ferits, els mutilats, i són abandonats a la intempèrie. Per tant, aquelles corrues que mostren els periòdics, que es veuen tots els que arriben miserables, descalços, nafrats, mutilats, etc., estan deixats de la mà de Déu.
Hosti, això s'ha anat a més coses, això, més recents, de després de la guerra de Vietnam als Estats Units, d'aquests veterans que tornaven i
ui, aquests veterans eren glòdia compadats amb els de Cuba, perquè hi havia hospitals per ells, hi havia pensions, hi havia un consens social, etc. Els altres estaven destinats a l'almoina pública. Aleshores, es produeix una situació en la que hi ha una guerra antipopular, en la que hi ha una organització que s'està gestant, la Unió de Rabassaires i aquesta oposició a la guerra, i uns líders, que aquests líders, que seran després els posteriors d'Esquerra Republicana de Catalunya, abans del Partit Republicà Català, etc., tota aquesta composició de lloc fa que no hi hagi una vinculació positiva de la població amb la guerra, almenys a Catalunya. I aleshores, quan els militars no desenvolupen criteris professionals, que si vols en podem parlar després de com es feia aquesta guerra, i com explica molt bé en Seguda en el pròleg que ha fet del llibre, del llibre aquest contra la guerra, que recull els articles i les intervencions de companys durant el conflicte del Marroc als anys 20, aleshores, aquesta direcció mal gestionada del conflicte porta que sigui també un element més antipopular. Si per postres hi afegim que es coneix per una oposició socialista, Indalecio Prieto i altres en el Congrés, que denuncien la corrupció profunda dels militars i la seva incompetència, és a dir, que no la gestionen bé, no és que tinguin un error, és que és una concatenació d'errors fins a arribar a la gran batalla de Naval, que de batalla no en té res, que és una carnisseria, que és la pitjor derrota pràcticament que ha tingut un exèrcit modern europeu al continent africà, pràcticament, i que aquesta carnisseria amb més de 13.000 morts, que és una brutalitat, fins i tot el cadàver del general victoriós no es troba, perdedor no es troba, i les forces rifenyes, les càbiles victorioses, demanen rescats, etc. És a dir, hi ha unes preses de pèl i donen qualsevol cadàver, etc. Per tant, hi ha una situació en la que no hi ha ni aquella autoritat, ni aquella vinculació, ni aquell respecte.
Déu-n'hi-do. Companys, a més, a l'hora d'explicar tot això, aquesta guerra impopular, ho feia d'una manera que tothom podia entendre.
I tant.
I això feia por a l'estat espanyol.
Bueno, exactament. De fet, se li prohibeixen. Hi ha un delegat governatiu a cada míting, sovint hi va la Guàrdia Civil, i aleshores aquests mítings tenen una claredat. Un Companys té una gran capacitat d'expressió, una auditòria formidable, incredible. No és un intel·lectual, no raona amb profunditat, sinó que és un home d'acció i de paraula. Per tant, la seva aportació és... Ell és advocat, però no té una capacitat d'exercir habitualment, tot i que ho farà amb els judicis que defensa Rabassaides, etc., d'aquest període també, però hi té una gran capacitat d'expressió, connecta ràpidament, i té tres eixos en els seus discursos habituals. Un és parlar de la necessitat d'una unió dels Rabassaides davant de la força que té la unió dels propietaris agrupats a l'entorn de l'Institut Agrícola Català de Sant Isidre, etc., etc., i d'altra banda critica l'autoritarisme i vol que hi hagi, doncs, un respecte de la legalitat, i critica la guerra. Critica la guerra no pel concepte, entenguem-nos, no pel concepte teòric d'oposició a la guerra que podria fer, doncs, qualsevol pacifista un discurs actual. Estem en uns moments en el qual la guerra té encara una vigència com a concepte, i per tant ell critica la guerra perquè hi va la joventut que no té per què anar-hi, i va a un espai que no té per què anar-hi, i va i és mal gestionada i amb corrupció, amb la qual cosa es converteix en ineficaç, i aleshores no qüestiona la guerra com a concepte filosòfic, sinó que qüestiona aquesta guerra i qüestiona que sigui precisament la joventut catalana la que hi hagi d'anar a un lloc en el qual no se li ha perdut res.
I segur que l'acusarien de populista.
Bé, l'oposició no era en aquest sentit com en l'actualitat, però hi havia una oposició que jo crec que juga en el seu afusellament pels militars. Almenys en el Consell de Guerra hi ha uns quants dels generals que tenen aquesta oposició. El mateix li passarà a Carrasco Formiguera. Carrasco Formiguera, que és contemporani d'ell, Companys, sí, escriu a molta premsa del moment, a la revista L'Avenir de Sabadell, la dirigeix després de l'assassinat de Francesc Layret, col·labora amb el diari El Diluvio, en fi, i amb altres publicacions, i aleshores aquesta visió que té Companys contra la guerra del Marroc és compartida des d'una posició catòlica i d'una posició catalanista. Companys és més republicà que catalanista en aquest moment, per Carrasco i Formigueda, que és el director d'una revista que es diu L'Estevet, que fa unes campanyes satíriques increïbles, en el qual per primera vegada curiosament es mostra amb respecte la figura del rifeny. Quan tota la premsa mostra el rifeny com traïdor, tèrbol, roí, que va amb un ganivet per darrere a clavar-te-la a l'esquena amb traïdoria, l'Estevet presenta el rifeny com una persona familiar que defensa la casa seva, el seu territori, el seu espai, i això els uneix amb ells dos, malgrat que estan enfrontats per aquestes altres qüestions polítiques, tàctiques. Sigui com sigui, hi haurà aquesta oposició a la guerra per part dels dos.
Clar, quan pensem una mica en tot plegat, vostè en parlava ara fa un momentet, senyor Figueres, sobre aquest tarannà pacífic i antibalicista que tenim a Catalunya. Clar, de fet, recordem la Setmana Tràgica, on òbviament les mares, les xicotes, això que deia vostè, no volien que els seus fills o els seus nòvios anessin a morir a l'Àfrica o no tornar mai més, ni tan sols com a cadàvers. És obvi que això feia por. Però aquest tarannà no neix aquí, ja venia d'abans, m'imagino.
Bueno, hi ha tota una coincidència de factors. En la història mai es produeix una sola cosa, sempre hi ha coincidència de factors. Hi ha des de la voluntat universalista, és a dir, quan es parla de l'esperanto com a llengua internacional, de sí, concòrdia i de pau, diu, si la llengua ens separa, fem una llengua i oblidem-nos totes i fem una. O altres llengües, les paraules del Volapuc, etc. O bé el que era la voluntat, diguem-ne, naturista, és a dir, de el vegetarisme, menjar natural, el culte, l'esport, el sol, a la natura, etc. Per tant, hi ha també de determinats sectors una efervescència, això per una banda. Per una altra, hi ha la consciència de la gran catàstrofe que ha significat els resultats de la gran guerra, de la guerra del 14 al 18. I per una altra, hi ha la llunyania. No s'hi veu cap avantatge en aquesta guerra del Marroc. Sí que s'hi veu que va a favor de poderosos, de que tenen doncs, les companyies de mines del riu, del ferrocarril, etc. I, per tant, es veu amb una notable prevenció i hostilitat a aquesta guerra. Tot plegat farà que companys en els seus mítings que fa per totes les comarques vitivinícoles del país proposi una crítica de l'autoritarisme, la formació d'un sindicat agrícola, el que serà l'Unió de Rebessàries de Catalunya, i serà quan creen el Setmanari La Terra, del qual serà director, etc., i després aquesta oposició a la guerra. Són, per tant, tres factors. Ell és diputat, tornarà a ser diputat posteriorment als anys 30, i en aquesta etapa de diputat, fins a la dissolució del Congrés pel cop d'estat de Primo de Rivera l'any 23, té una activitat frenètica, frenètica. Cada setmana va, amb la cronologia que hi ha en el llibre es pot veure, cada setmana va a un o dos llocs, i fins i tot anirà a l'Àfrica, anirà a Tànger, anirà a parlar amb els capitans, que hi ha capitans demòcrates i que estan contra la guerra, i per tant ell parlarà amb ells, i amb altres diputats i amb altres periodistes, com puguin ser el qui tindrà el gran llibre La tragèdia prevista, que serà una mica llibre de capçalera, en el qual s'explica aquestes interioritats de corrupció, de malvestats, de falta d'operativa del conflicte que no es gestiona bé, distribuint a les tropes per les muntanyes en comptes de tenir unes bases tancades, que és el que ha fet a Nord-Amèrica, a l'Iraq, Estats Units ha tancat amb bases molt ben protegides, o sigui, a l'Afganistan, etc., no ha fet multitud de blocaus, en deien, no ha fet multitud de llocs amb petites guarnicions. I aleshores què passa? Que un blocau necessita corrues de mules que els hi portin l'aigua amb aquell sol abraçador, que els hi portin els queviures, menjar, municions, etc. I per tant, doncs, aleshores són molt escampats, fràgils i dispersos. I quan es produeixen aquestes revoltes, amb una gran hostilitat que ara s'han conegut ja un segle després, s'han conegut els bombardejos amb gasos verinosos que feia l'aviació espanyola, que ha pogut sortir ara, o bé s'han conegut les malvestats que feia la legió, que entrava amb una d'aquestes càbiles i aleshores es comportaven igual que los conquistadores españoles a d'Amèrica, és a dir, amb la destrucció de la població. Per tant, aleshores, el qui era indiferent o el qui era pacífic, el tornaven combatent a les càbiles. Per tant, hi ha una situació de tot un país ocupat per una població estrangera i amb la població local que rep atacs. Per tant, aquella situació és un còctel.
Clar, totalment, era qüestió de temps. Comentàvem abans que Lluís Companys va haver de patir, diguem, a vegades un silenci imposat, que no deixaven parlar en alguna ocasió, no li concedien la paraula simplement per no resultar incòmode, en altres paraules, censura.
Sí, efectivament. I fins i tot el que a vegades un periòdic de Madrid podia escriure i podia dir, ho repetia, o bé la intervenció parlamentària que s'havia fet d'un informe oficial i no se li deixava dir per part del legat. I és que hi havia una gran discrecionalitat en l'operativitat de la quotidianitat, podríem dir-ne, de l'opinió pública, en els actes, per part del delegat governatiu, per part del governador civil, per part de les autoritats policials i polítiques. Això portava que encara que pogués tenir immunitat, l'acte es podia suspendre i per tant després de suspendre l'acte es volia fer doncs una càrrega policial perquè no s'associés que un acte polític comportava responsabilitats de seguretat física i que aleshores la gent desistís d'anar-hi. Hi havia aquesta voluntat, diguem-ne, de demonitzar i de destruir. Això porta doncs que hi ha una acció de censura molt forta i que es detecta fins i tot amb els espais en blanc. Espais en blanc que són molt usuals durant el periodisme d'aquests anys 20 per la presència de doña Anastàsia, que se li deia que era la censura. I aleshores ens trobem que aquesta presència de la censura porta a que la paraula tingui encara més valor, la paraula del míting. Clar. I és en aquests moments doncs, que comença a aparèixer una premsa obrera amb una gran importància, des de la Solidaritat Obrera fins al diari republicà El Diluvio, o totes les publicacions polítiques, però la censura també augmentarà, fins a l'extrem que, quan ve la dictadura de Primo de Rivera, al setembre del 23, totes les publicacions polítiques setmanals, que n'hi ha pràcticament una a cada ciutat, desapareixen d'escena. Són prohibides.
Carai, tu. Ens va molt bé parlar d'aquest tema avui, i és que m'agradaria parlar de vostè amb molt d'estima. És que estem en una setmana, senyor Figueres, que tenim moltes efemèrides per comentar. Miri, per una banda, ahir es va commemorar el 81è aniversari del naixement de la Segona República. Això per una banda. D'altra banda, dissabte passat es van complir 50 anys de la mort d'Agustí Calvet, és a dir, en Gaziel, un dels periodistes més importants del segle XX. I escolta, i mai va tenir por al franquisme. Ell es va atrevir a publicar durant el franquisme el que ell pensava i va aconseguir sortejar aquesta
censura. Sí, però, se'l va silenciar. Ell va tenir, malgrat la seva posició, que era una posició conservadora i era una posició, diguem-ne, d'ordre, havia estat al capdavant de l'avantguàrdia amb tot el que significa, ell tindrà consells de guerra, ell tindrà persecució, i ell s'ha de silenciat. No podrà escriure en la seva llengua, en català, malgrat que estava fent periodisme en castellà, però ell publica en català. No podrà fer-ho, i si ho vol fer-ho, haurà de fer-ho en comptagotes a posteriori, és a dir, 20 anys després, o bé haurà de publicar les seves meditacions al desert o la seva història de l'avantguardia, haurà de publicar-ho a l'exterior, a l'exili, i per tant de forma gairebé clandestina. I ell haurà de viure a Madrid, com ha estudiat molt bé Manuel Llanes, haurà de viure a Madrid i dedicar-se a altres labors, és a dir, perdrà la influència social. Això no vol dir que pugui fer les seves reflexions, igual com Pedrolo feia les seves novel·les i se les guardava moltes al calaix, o Félix Cucurull guardava els seus estudis o els seus poemes, és a dir, una situació d'una cultura perseguida, minoritzada i tancada. En aquest context, la seva formació filosòfica, la seva formació amb una tesi doctoral feta de filosofia li dona una capacitat de poder jutjar i entendre el món al costat del seu talent i les seves cròniques que fa precisament de la Primera Guerra Mundial. L'avantguàrdia són extraordinàries, com estan veient totes les revisions que se n'està fent, i la seva capacitat analítica des d'una posició ideològica concreta és una capacitat, doncs, de dissecció, d'anàlisi molt enraonada. Ell serà, per mi, censurat globalment per la seva capacitat analítica, per la seva posició liberal a favor del que és el sistema que va ser derrotat militarment que no modalment, i per la seva profunda catalanitat ambiental, encara que pogués escriure en castellà. També, curiosament, doncs, deixa d'escriure en català Sol de Vila, que està a la publicitat i se'n va a l'avantguàrdia, i critica el fet des de les pàgines de la Veu de Catalunya, Manuel Bodenet. És a dir, Manuel Bonet, el periodista conservador, critica, i aleshores diu, escolta, les raons que vostè dona són insubstancials, pot fer el que vulgui, però no digui que és igual escriure en català en castellà. I Manuel Bonet, que després es passarà al franquisme per supervivència, perquè no hi ha tribunes en llengua catalana que les prohibeixen, critica aquest episodi, no?
I hi ha un altre nom propi també podem comentar avui, és que enguany se celebra l'any Xamar, l'any d'Eugeni Xamar.
Efectivament.
Un altre nom que hauríem de recordar, que podríem lligar també a tot això que estem comentant, aquesta lluita contra la censura.
Xamar era insubornable, va a l'exili, és un personatge que haurà de tenir la seva veu lliure sempre, i aleshores ell deixa la posició de l'harmonització i de la conjuntura per ser molt bel·ligerant en les seves posicions, i critica Destino, com critica Telestel, com critica qualsevol episodi, però amb una extraordinària claretat mental, amb una extraordinària duresa. Les converses que es van publicar de la seva vida, que és una, diguem-ne, autobiografia dialogada, parlada, i que ho explica, i les recopilacions d'articles que van sortint, cada dia ens el mostra amb més força, amb més profunditat. Era un periodista representant d'aquesta culminació, d'aquest moment d'or que havia arribat al periodisme als anys 30, amb dotzenes de diaris, amb dotzenes de setmanaris, i amb un públic lector que ja havia viscut des de la Mancomunitat amb la voluntat d'aquesta naturalitat, tota la presència de la censura i tota la presència de dictadures militars contra la identitat catalana. Per tant, aleshores, Xamar és un d'aquests representants. Què passarà? Haurà d'anar a l'exili, la seva veu quedarà silenciada, tornarà, s'ho ha de refugiar a l'Ametlla, però ha perdut aquesta influència social perquè s'ha creat una altra, diguem-ne, tipologia de mitjans de comunicació fins que des de la transició torni a expandir-se aquests inicis de periodisme lliure amb voluntat democràtica que apareixerà des dels anys 60.
El més interessant poder és que cap d'ells, ni Companys, ni Xamar, ni Gaziel, cauen en l'autocensura, que això potser és el pitjor que ens li pot passar a un periodista.
Sí, però que no hi cauen per una raó molt senzilla, perquè no tenen tribunes. Si un no escriu públicament, per tant no és censurat, i Xamar escriu a la premsa de l'exili, que és lliure, però minoritària. Company sí que és censurat, i molt, aquí en el llibre, doncs sí. Ja veiem que hi ha articles en el qual doncs diu text censurat, etc. Però és habitual en aquest moment dels anys 20 que hi hagi aquesta presència de la censura per prohibir els continguts. I això comporta que hi ha una dimensió de que té una gran força l'audalitat. És a dir, les persones parlen, hi ha moltes organitzacions obreres, moltes organitzacions recreatives, associatives, etc. I per tant, encara que hi hagi censura en els mitjans escrits, les persones parlen. I per tant, aleshores, les idees circulen i els resultats doncs, d'aquest míting, d'aquest debat, etc., doncs, surten a la llum pública d'una forma constant, habitual.
I de tot plegat, els periodistes, què n'hauríem d'aprendre? O què hauríem d'haver après?
Home, els periodistes avui estan en una situació bastant complexa, una situació en la qual els maten, no a Europa, bueno, a Centroamèrica, fora del cas de Costa Rica...
I Europa també, molt, en realitat. Europa no passa tan sovint ni és tan habitual, però per desgràcia ho hem hagut de lamentar en els últims anys en alguna ocasió.
Sí, però no a Europa, fora. És a dir, amb conflictes militars en el qual doncs hi ha... Això porta a l'autocensura, ara sí que és greu, l'autocensura quan un escriu o quan un parla o quan un treballa, perquè aleshores diu, puc parlar del narcotràfic mèxic? No. Puc parlar d'aquesta corrupció amb els militars de Guatemala? No. Puc parlar de... I aleshores aquesta posició diu, al final de què has de parlar? Doncs has de parlar de la moda, has de parlar del temps, has de parlar dels esports, i per tant aquella funció tan noble que té el periodista de cercar amb la seva curiositat la veritat i de transformar la societat i millorar-la, et trobes que hi ha molts espais en els quals hi ha dificultats. Això també canvia perquè doncs es produeix una situació en la que l'increment de la consciència democràtica arreu del món, l'increment del coneixement, l'increment de l'alfabetisme, de les xarxes socials, etc., tot porta cap a que hi ha d'haver-hi unes tendències, i això hi ha unes reaccions a través doncs, de la sobreinformació o de la propietat dels mitjans en la que es vol que es quedi marginal, residual, i molt bé que hi hagi aquest diari digital, diguem-ne, que pugui explicar això, però que arribi aquests pocs, mentre que n'hi hagi d'uns 50 que parlin de banalitats o del que diuen, del que interessa la gent, allò que diuen l'interès humà. Per tant, doncs, hi ha aquesta situació complexa, i què haurien d'aprendre? Doncs una mica seguir la seva veu interior, allò que penses als 20 anys de canviar el món doncs que no fluixi, i aleshores les virtuts, el talent, la constància, el treball, la dedicació, la lectura. Aquesta generació llegia, escrivia, i era una generació que dominava el llenguatge a fons.
Ens queden 3 minuts per arribar a les 11 del matí, senyor Figueres. Jo voldria acabar aquesta conversa parlant sobre vostè mateix, i és que està a punt de treure un nou llibre, La veu de Catalunya, surt el mes que ve. Què ens ha explicat en aquest llibre?
El diari és un encàrrec que em va fer l'Ajuntament de Barcelona, que el publica l'editorial Base, i que és la història del gran diari que va néixer el 1899 i que mor el 1937 després d'una ocupació obrera del juliol del 36, i que és un periòdic que té un paper fonamental en la projecció de la cultura catalana. No és només la tribuna d'un sector social que s'ha volgut fer creure que eren els capellans trabucaides o els hisendats rurals ignorants, sinó que també és el diari dels intel·lectuals, és el diari que té una tribuna amb Carneu Sagarra, amb això ja està tot dit, i que té una constància amb la projecció d'aquesta cultura.
Doncs estarem esperant, i a més serà homenatjat en breu a la nit de les lletres d'Òmnium. Com rep aquesta notícia?
Home, m'ha fet molta il·lusió perquè Òmnium Cultural està creixent molt. Bueno, és molt fàcil creixer amb aquestes segregacions constants que hi ha per part de les nostres amics de les autoritats polítiques centralistes, i per tant doncs provoca aquesta aquesta reacció. Per tant, doncs, és una iniciativa doncs, que m'agrada molt, que la Nil Literària, que es dedica a donar a conèixer i a l'obra dels escriptors, en aquest cas pugui aparèixer la història, també formant part doncs, de les lletres, que no tot és narrativa, poesia, novel·la i teatre, i que pugui aparèixer la història. Per tant, doncs, m'agrada molt.
Avui hem parlat, hem tingut el plaer de parlar amb el Josep Maria Figueres, autor, entre altres llibres, de Lluís Companys contra la guerra, editat per Angle Editorial. Es va presentar fa un parell de mesos, el podeu trobar a les llibreries, i on parla d'aquesta figura més antibel·licista de Lluís Companys, tot un referent a casa nostra i jo diria que molt més enllà. Senyor Figueres, un plaer que he estat aquí amb vosaltres avui, un plaer avui parlar amb vostè sobre tota aquesta història tan recent i que hauríem de recordar potser més de, del que fem.
Moltes gràcies a vostès per la seva atenció a Companys. Companys va contra la guerra i home es pot pensar, diu, molt bé, però aquesta persona va fer la guerra, posteriorment la guerra civil, però la gran diferència és que la guerra civil, com deia Rovira i Virgili, és la guerra que ell no va provocar, i per tant és lícit que un es defensi quan l'ataquen, que ell defensava l'ordre establert, però ell no va provocar la guerra, ni la va voler fer, sinó que va ser a posteriori.
Ens apuntem a això, senyor Figueres, moltíssimes gràcies. I nosaltres fem un parell de minuts de butlletí, horari, publicitat i tornem amb més continguts a la segona hora del Sant Cugat a Fons, Matins en Xarxa. Fins ara.